Vila, 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 Vila Franca. Sí, sí, sí. Radio Vila Franca.
Bon dia i benvinguts al Penedès, en xarxa d'aquest dilluns 3 de novembre de 2025. Estrenem setmana i el primer laborable d'aquest mes de novembre i des de Ràdio Vilafranca una benvinguda càlida a tots els oients en nom de tot l'equip desplegat per Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. Des de la capital alpenedesenca, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Comencem aquestes 3 hores de ràdio que us acompanyarem fins les 12 explicant què sentireu, què hi trobareu si seguiu a l'antena del Penedès en xarxa. D'aquí uns instants, la roda d'actualitat. Uns minuts per saber com anirà la setmana i què passarà als nostres municipis des de dilluns a diumenge. Un cop hagin presentat la setmana, tenim cita amb l'actualitat per saber com arrenca aquest primer dia, aquest dilluns. És el flaix informatiu. És dilluns i després del primer flaix tot el protagonisme és pels esports amb les cròniques del Noia Calafell, del Girona al Vendrell i del Patí Vilafranca i el Degà Penedesenc al Futbol Club Vilafranca. Resultats, marcadors, anàlisi i la veu dels protagonistes. A les 10 i 6 anem a l'aula, a qualsevol aula d'escoles penedesenques, perquè la intenció és explicar-vos l'Eva Ludens, un programa que apropa escoles del Penedès la tradició oral. Ens ho explicaran la Noemí Martínez, la seva coordinadora, i alguns dels artistes que hi participen i que van a les escoles. A 2:15 de nou l'actualitat, Ali Baix Penedesenca, el segon flaix d'aquest dilluns. Teniu gos, us molesten o us causen problemes certes conductes com rossegar, lladrar, que facin forats al jardí, aquest instint de perseguir. A partir de 2:15, amb l'educadora canina Neus Bertran, en parlem de com reconduir certes conductes que són naturals, que són instintives, però que poden generar certs problemes de convivència. A les 11:06 portarem ja 2 hores de programa de ràdio i us proposem el nostre KitKat d'anàlisi i reflexió quinzenal, el Feinejant amb filosofia que ens acosta al Pere Martí. A 11:45... Última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Darrers 5 minuts per saber com tanca aquest dilluns el darrer flaix informatiu d'avui. I acabarem amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro al Com ser tu, on avui donem eines per abordar, per superar un fet traumàtic. Així transcorreran aquestes 3 hores de ràdio. Comencem! Comencem aquest repàs, el que donarà de si la setmana a Ràdio Sant Sadurní amb el Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs, com sempre, iniciem aquesta agenda d'actualitat. Comencem per Sant Sadurní, perquè avui a les 7 de la tarda s'inaugura a la Biblioteca Ramon Bosch l'exposició col·lectiva La Vinya, organitzada per l'Associació Fotogràfica de Moja. La mostra es podrà visitar fins al 26 de novembre. Les imatges exposades exploren les diferents fases de la vinya al llarg de les estacions, des dels primers brots fins a la collita del raïm madur. Un homenatge visual al paisatge vitivinícola, a la terra i a les persones que treballen al camp. Dimecres, a 7:45 de la tarda, al mateix equipament, a la Biblioteca Ramon Bosch, hi haurà la presentació de la novel·la El sepulcre oblidat, amb l'autor Josep Tort Miralles. L'obra explora la història del mil·lenari monestir de Sant Sebastià dels Gorgs. A Gelida, informació rellevant, perquè avui arriba l'oficina mòbil d'informació al consumidor de la Diputació de Barcelona, que atendrà els ciutadans en totes aquelles qüestions relacionades amb l'àmbit dels drets del consumidor. L'oficina s'establirà a la plaça de la Vila de 11:45 del matí a 1 del migdia. Demà dimarts, a 7:45 de la tarda, tindrà lloc a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida la projecció del documental This is Gaza, del periodista Youssef Hamash, organitzada per Amnistia Internacional del Penedès amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gelida. El documental ofereix una mirada directa i humana sobre la situació de la població de Gaza. Després de la projecció, s'oferirà un cinefòrum amb la participació de voluntaris d'Amnistia Internacional que compartiran perspectives sobre els drets humans i el context actual de la regió. L'activitat és totalment gratuïta. Pel que fa a municipis com Subirats, a partir d'avui dilluns s'implementa el nou sistema de recollida de residus porta a porta i dimecres a les 7 de la tarda hi haurà ple municipal. I divendres a les 10 del matí a la sala polivalent del Centre Agrícola de Sant Pau d'Urdal s'oferirà un taller de dolor crònic, un taller a càrrec de la fisioterapeuta Thais Camps, especialitzada en neuromúscul esquelètic. El taller està destinat a les persones grans del municipi, on s'explicarà què passa amb el dolor crònic i com l'exercici físic ajuda a millorar la qualitat de vida. A Avinyonet del Penedès, avui i fins la 1, hi haurà la deixalleria mòbil a les Gunyoles. Per fer ús d'aquesta, això sí, es necessitarà la targeta de la deixalleria. I demà, ja ho comentàvem abans amb Subirats, s'implementarà en aquest cas a Avinyonet el nou sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents. Els nous contenidors disposaran d'un tancament electrònic que només es podrà obrir amb un clauer identificatiu associat a cada llar que ja s'ha repartit per les fraccions orgànica, envasos, paper i cartró i resta. El vidre, en canvi, es continuarà recollint els contenidors oberts de la via pública. Per fomentar una bona separació i reduir al màxim la fracció resta, aquesta només es podrà dipositar els dimecres i diumenges, mentre que les fraccions reciclables es podran llançar cada dia. I finalment us expliquem que a Sant Pere de Riu de Bitges hi haurà servei de deixalleria mòbil dimarts a la plaça Guifré de 8 del matí a 1 del migdia i un dia després, dimecres, també a Sant Pere de Riu de Bitges es podran fer donacions a Càritas de 5 de la tarda a 7 de la tarda al Banc d'Aliments Parroquial al carrer Major número 29. Es poden fer aportacions amb aliments o econòmiques.
I des de Canal 20, Miquel Rivera ens explica què passarà aquesta setmana als altres municipis alpenedesencs. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim amb més previsions. Demà dimarts arriba l'oficina mòbil d'informació al consumidor a Sant Martí Sarroca. De 11:45 a 1, davant del consultori mèdic, el servei oferirà informació i atendrà les consultes relacionades amb consum. Dimecres, a la Casa de Cultura Mas Catarró de Santa Margarida i els Monjos, s'inaugura l'exposició d'infàncies, pinzellades pels nostres drets, a les 5 de la tarda. Tot seguit, Contacontes amb la Reina de les Neus, a càrrec de Cereçà de Bardagí. Tots dos actes commemoraran els drets dels infants. El bibliobús arribarà a les cabanyes de 11:45 a 1, al pàrquing entre l'escola i la llar d'infants. Per la tarda el tindrem a Castellet i la Gornal, primer a les Masuques, de 4:45 a 5, al carrer Major, davant de l'edifici Niu de l'Uraneta, i de 5:45 a 7, davant de l'Ajuntament. I el dijous, el bibliobús torna a Castellet i la Gornal, aquest cop a Sant Marçal, al carrer Montserrat, de 11:45 a 1, A les 12 del migdia, davant de l'Ajuntament, estarà el caixer mòbil de la Diputació de Barcelona. Oferirà diferents serveis, com treure efectiu, consultar el saldo, entre d'altres. I el cap de setmana, la Ràpita celebra la 52a edició de la Festa del Most, que durà a terme el seu programa d'activitats fins al dia 16. El dissabte, a partir de 11:15, davant del Centre Cultural i Recreatiu Rapitenc, començarà la capta de la Festa del Most. A les 6, a l'Església Sant Domènec de la Ràpita, lliurament dels 37ens Premis Literaris Joan Manyer i Guillaumes. També arriba la Festa del Most a Sant Pere Molanta, començant amb una caminada popular a les 9 del matí, sortint des de la sala i acabant a la pista de futbol amb una botifarrada. A les 9 de la nit, sopar amb menú i tot seguit espectacle i ball a càrrec d'Ulisses i Xevi Cabaret. La Societat Coral Sarroca Nova organitza la 13a edició del Clàssic Sarroca. Serà el dissabte 8 de novembre a 6:45 a l'Església de Santa Maria de Sant Martí Sarroca, amb les actuacions de la Societat Coral El Penedès al Coro i la Societat Coral Sarroca Nova. Diumenge, a les 6, a Castellet i la Gornal, la Sala Montserrat Roig acollirà la representació de l'obra Abans que arribi l'Alemany, de Marta Barceló, interpretada pel grup de teatre L'Arrel. Les entrades són gratuïtes i es poden recollir a l'Ajuntament o el mateix dia de funció fins a completar l'aforament. A Pontons tindrà lloc una caminada popular per les terres de Font-rubí amb esmorzar inclòs per a tots els participants. La sortida serà a 9:15 des del Centre Recreatiu La Cooperativa de Font-rubí. La ruta transcorrerà pels camins i paratges naturals de l'entorn. I de 10:45 a Sant Martí Sarroca tindrà lloc la 14a edició de la Cursa Roca, que aquest any compta amb nous recorreguts. La cursa tindrà un recorregut de gairebé 13 quilòmetres i la caminada de 10 quilòmetres i mig, tot per camins i corriols del municipi. A més, com cada any, tots els participants tindran, en acabar, un molt bon merescut esmorzar. Seguim amb Sant Martí Sarroca. De 12:00 a 1:00, l'Associació Cultural i Recreativa al Centre tindrà lloc l'actuació del cor Xamúcia. L'acte està organitzat per l'Associació contra el Càncer de Sant Martí Sarroca i el preu de l'entrada anirà destinat íntegrament a projectes per la lluita contra el càncer. I continuen les activitats de la Festa del Most a Sant Pere Molanta. A 6:45, a la sala, la companyia 13 presenta l'obra Can Carbassa, representació marcada dins de la 35a roda de teatre de l'Alt Penedès. I seguim amb més Festa del Most, aquest cop a la Ràpita. A partir de 9:45, al costat de l'Escola Sant Domènec, concurs de poda de la Ràpita Paulino Santo Batller. Inscripcions a partir d'un 9:15. A les 10, al mateix espai, demostració i exposició de tractors New Holland. A 10:45, a l'Església Sant Domènec, missa solemne, amb la coral L'Amistat de la Ràpita. A 10:15, al costat de l'Escola Sant Domènec, gincana de tractors infantil amb circuit adaptat per la quitxalla. Les inscripcions per la prova a partir de 10:45. I a 11:45, al mateix espai, gincana de tractors. En acabar, lliurament de premis. Seguim els monjos, amb la visita guiada al castell de Penyafort. Serà de 10:45 a 12:00, i a partir de 10:45, al Ciarga, es farà una visita combinada entre el mateix centre, el refugi del Serral i el celler Nadal. Aquesta visita inclou una activitat de maridatge que combina memòria històrica, enologia i gastronomia del Penedès.
Expliquem ara com anirà la setmana al Baix Penedès amb Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que el dimecres comença el taller de memòria activa. Serà tots els dimecres de 6:45 a 7:15 de la tarda al local social a la urbanització El Papagall. Pel que fa a dimecres, també a les 8 de la tarda, a la Societat de Sant Jaume dels Domenys, demà presenta la xerrada de la presentació de la comunitat energètica. Dijous, de 10 a 12 del matí, a la Casa de Cultura, es podrà vacunar la població contra la grip o la Covid sense cita prèvia. El dijous, també, a les 8 de la tarda, a la Societat de Llegir, xerrada de presentació de la comunitat energètica. Pel que fa al divendres, a les 6, a la Casa de Cultura, xerrada divulgativa. Serà sobre el càncer i detectem-ho, arreglem-ho, sobre la marató i el càncer. També el divendres a les 7 de la tarda a la Societat del Pa Piolet, xerrada de presentació de la comunitat energètica. I pel que fa a diumenge, a les 2, la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume celebren la Festa de la Diada. Serà a partir de les 2 de la tarda, hi haurà un menú que consisteix en pica-pica, arròs sorpresa, i en acabar hi haurà espectacle d'havaneres amb olla barrejada. Continuem a Llorenç del Penedès perquè dissabte a les 8 de la tarda a la sala del teatre hi haurà L'Ocant de les Ànimes Mudes, un musical a partir de textos i poemes de Víctor Català a la Comprativa. Pel que fa al centre, aquest divendres hi haurà documental, el dissabte hi haurà sortida a la natura entre dones i el diumenge matinal infantil. Continuem a Banyeres del Penedès perquè el dimecres de 10 a 12 del matí al Mercat Setmanal de Banyeres es podrà vacunar la població contra la grip i contra la Covid sense cita prèvia. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès perquè avui a les 5 de la tarda a l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal hi haurà xerrades sobre la prevenció de violències masclistes destinades a famílies d'adolescents. I això és el Pregunta o Passa que organitza l'Oficina Jove del Baix Penedès. I el dimecres, a les 7 de la tarda, l'Auditori Salvà del Centre Municipal de Cultura acollirà l'espectacle Música Vinyes, un pianista entre dos mons. Es tracta d'un espectacle musical apte per a tots els públics que recrea la vida de Ricard Vinyes en el marc de la commemoració dels 150 anys del naixement del pianista lleidatà. L'espectacle anirà a càrrec de Francesc Mora, Marc García, Úrsula Garrido i Arnau Armengol. La dramatúrgia i la direcció han anat a càrrec del Jordi Folch. Continuem ara cap a Bonastre perquè el dissabte a les 12 del matí hi haurà espectacle de circ i teatre Viaix La Catara. Serà la pista esportiva a l'Escola de l'Estel. Marxem ara cap al Vendrell, com sempre, divendres, Mercat Setmanal del Vendrell. També divendres, a 8:15 de la tarda, a la sala Portal del Pardó, visita queer comentada per Joaquim Sicard i Fèlix Pérez, membres del podcast El Safareig. El dissabte, Mercat Setmanal de Comarruga. Dissabte també, a l'Auditori Pau Casals, a les 8 de la tarda, actuarà l'Andrea Motis. I el diumenge, al TAC, a 6:15 de la tarda, actuació del Pot Petit. Marxem ara cap a Calafell, ja que estan immersos en el Suncine, el festival de cinema ambiental més antic del món, que celebra la seva 32a edició fins al 23 de novembre, amb estrenes mundials, una programació internacional excepcional i una gran presència del cinema espanyol. Més coses, perquè dissabte de 4 a 8 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris hi haurà torneig de màgic de Gathering. I pel que fa a diumenge, es podrà gaudir de Decibels, una comèdia amb música en directe sobre l'ascens i caiguda d'un grup de música català dels anys 70. La idea original i interpretació és a càrrec de la Cris Margo i el Marc Domingo i es farà al Teatre Joan Colet. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que divendres comencen les activitats del projecte Biblioteca Samdeo 2025 a la Biblioteca Marta Mata. En aquesta ocasió, serà a les 7 de la tarda, hi haurà la tertúlia A les dones ens agrada més suau, Vi entre amigues, una tertúlia en la que es parlarà de vi, de literatura, d'erotisme i de música des d'una mirada femenina i feminista a càrrec de la Núria de Calella. L'activitat anirà acompanyada d'un tast de vi. I el diumenge 9 de novembre se celebra la quarta edició de la cursa Avent Trail a Cunit.
Acabem aquesta roda d'actualitat a Ràdio Vilafranca explicant com anirà la setmana amb Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui comencem parlant-vos de qüestions militars a nivell de Catalunya perquè l'Assemblea de Vilafranca organitza una xerrada sobre seguretat i defensa a càrrec de Pol Moles, cofundador i president de la Societat d'Estudis Militars, una entitat dedicada a la generació de coneixement sobre política de defensa al servei de l'interès català, en aquest cas. Una activitat que té lloc avui a 7:45 del vespre, una xerrada oberta a tothom, que té lloc avui a 7:45 del vespre a sala d'actes de l'Escorxador de Vilafranca. Dimarts, també, més activitat que us podem relatar i comentar. Demà dimarts, per exemple, hi haurà la presentació del Pla de Treball Càtedra Vinya i Canvi Climàtic. En aquest cas serà el Vinceum de Vilafranca, on l'alcalde de Vilafranca, acompanyat del rector de la Universitat Rovira i Virgili i del president del Vinceum, presentaran doncs, públicament aquest pla de treball per desenvolupar la càtedra Vinya i Canvi Climàtic, impulsada per la Fundació Preparadès i la Universitat Rovira i Virgili. La presentació pública es farà demà, com us dèiem, en aquest acte al Vinceum, a 6:15 de la tarda. Dimecres també hem de parlar-vos d'un dia complet, podríem dir, vinculat a l'enoturisme a casa nostra. Primer, al matí, a les 9, s'inaugura una jornada titulada Enoturisme i Sostenibilitat. En aquest cas, tindrà lloc també el Vincem de Vilafranca. Serà una primera jornada professional d'enoturisme i sostenibilitat de l'enoturisme responsable a l'enoturisme regeneratiu, que reuneix experts internacionals, institucions i agents del sector per compartir coneixement, pensar estudis i indicadors, debatre bones pràctiques i explorar tendències que puguin ser transferibles. Tot això serà al llarg de tot el matí i migdia a Vilafranca, al Vinceum, i també per la tarda del mateix dimecres hi haurà la celebració dels 10 anys de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, que té seu a Vilafranca del Penedès, en aquest cas amb el lliurament de diplomes a l'alumnat que es gradua aquest any a l'escola, un acte que tindrà lloc també al Vinceum de Vilafranca el dimecres a 6:45 de la tarda. Parlarem també d'altres jornades de reflexió a Vilafranca. Per exemple, el dijous, a partir de 9:45 del matí, s'inaugura una jornada titulada Salut Mental i Inclusió, en aquest cas amb més de 100 persones inscrites i organitzada per la Taula de la Salut Mental de l'Alt Penedès, i que tindrà lloc al Vinceu de Vilafranca des de 9:45 fins aproximadament a les 2 del migdia, amb una activitat de reflexió que tindrà lloc, perdoneu, a l'Escorxador. Em penso que havia dit el Vinceu, i se celebra a l'Escorxador de Vilafranca durant tot el matí de dijous, aquesta jornada de salut mental i inclusió. I a mesura que avanci la setmana, ens anirem situant ja en una de les celebracions culturals destacades al llarg de l'any a Vilafranca del Penedès, com és la celebració del Mos Festival, el Festival de Cinema del Vi. Dijous, concretament, a les 8 del vespre, hi ha la gala d'inauguració del Mos Festival, en aquest cas, una 14a edició d'aquest Festival de Cinema del Vi, que serà presentada per Daphnis Balduz. Durant l'acte s'hi farà lliurament del Premi Honorífic Most a Judit Cullell, directora i productora de cinema, actualment presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, per la seva trajectòria com a realitzadora i per la seva contribució a l'impuls de la indústria del cinema a Catalunya. Una gala que té lloc al Cinema Kubrick de Vilafranca aquest dijous a les 8 del vespre, i que comptarà també amb la projecció com a estrena de la pel·lícula Frontera, de la mateixa Judit Cullell. Per tant, l'homenatjada projectarà també la seva darrera pel·lícula a Vilafranca del Penedès en el marc de l'estrena d'aquest Festival Most 2025. I, per cert, continuant encara en relació al Festival Most, cal dir també que el divendres, a les 8 del vespre, hi haurà també la gala del Vi Most Festival i l'homenatge a Miquel Agustí Torres. Una gala del festival que retrà homenatge a Torres, una de les personalitats del vi més rellevants i reconegudes internacionalment del vi català en els darrers 50 anys. La gala serà conduïda per el meteoròleg Tomàs Molina i inclourà la projecció del documental The Researcher de Paulo Casalis. Tindrà lloc a l'Auditori Municipal de Vilafranca, amb l'Auditori Maria Rosa Juncosa, a les 8 del vespre d'aquest divendres. Així doncs, dos actes importants dins del Festival Most, que comença aquesta setmana a Vilafranca del Penedès. I parlant de vi, en aquest cas hem de dir-vos també que se celebra aquest cap de setmana la 8a edició de l'espectacle Vins Negres Penedès, que comptarà amb 10 cellers i 20 referències vinícoles. Serà dissabte al Claustre dels Trinitaris que tindrà lloc aquesta nova edició de l'espectacle Vins Negres Penedès, organitzada pel restaurant Gat Blau en col·laboració de la DEO Penedès. Enguany, la vetllada començarà a les 7 de la tarda i acabarà a 9:45 de la nit, una mostra que comptarà, com dèiem, amb 10 cellers diferents de la Deu Penedès i 20 referències de vins negres d'alta gamma.
Moltes gràcies, Josep Maria Soler, que vagi bé la setmana.
Igualment.
Tot seguit arriba el primer flash de notícies d'aquest dilluns.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45. Recollim l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Els castellers de Vilafranca tancant una temporada complicada amb la millor actuació de la seva història per Tots Sants. Vilafranca va acollir aquest dissabte la Diada Castellera de Tots Sants, la que marca punt i final a la temporada dels castellers de Vilafranca. Els verds volien treure's diverses espinetes després d'un setembre complicat. Van apostar per sortir de 4 de 9 net, que no descarregaven des del 2019 i que després de tants anys es va tornar a embutxacar. En segona ronda venia un altre plat fort, els verds anaven a per totes i era el dia per descarregar el 9 de 9 en folre, però no va poder ser i de fet es va quedar més lluny que en les anteriors ocasions. En tercera ronda volien donar un cop sobre la taula i demostrar que el 3 de 10 amb forra i manilles, castell que només ells han descarregat aquesta temporada, el castell va pujar a la primera i es va descarregar a la perfecció, deixant enrere tots els fantasmes de la festa major. Seguidament van continuar amb el 4 de 10 amb forra i manilles, que després d'un peu desmuntat va pujar i, tot i no tenir les mides perfectes, el van defensar fins al final i el van poder descarregar, embogint encara més la plaça de la vila. I encara no ho tenien tot dit perquè van posar la cirereta descarregant el pilar de 8 amb forra i manilles, convertint aquesta actuació en la més completa i la millor que s'ha vist aquesta temporada, a banda de la segona millor de la història, per tant, sols 20 punts de distància de la Colla Vella per Santa Úrsula del 2019. A punt la cessió de terrenys per fer habitatge assequible a la plana de Moja. L'Ajuntament d'Olèrdola preveu aprovar en el ple del proper 18 de novembre un conveni amb l'Agència Catalana de l'Habitatge per regular els termes de la cessió de terrenys municipals perquè s'hi construeixi habitatge protegit. El solar està situat a la plana de Moja i la cessió es preveu per un període de 75 anys amb la construcció d'habitatge assequible en règim de lloguer. Un estudi elaborat amb el suport de la Diputació detalla que s'hi podrien construir 47 pisos amb tipologies variades d'habitatge. Però perquè aquesta promoció sigui una realitat cal que existeixi la demanda suficient. I la manera d'acreditar-ho és disposar de joves de 18 a 35 anys que hagin sol·licitat Olèrdola en la seva inscripció al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial. El criteri de la Generalitat és que cal tenir una xifra de sol·licitants en el registre 3 vegades superior al nombre de pisos de la promoció. En el cas d'Olèrdola, això equivaldria a 140 inscripcions. Banyeres comença a fer la recollida de residus porta a porta. Banyeres del Penedès comença avui a fer la recollida de residus porta a porta. A Banyeres, durant el mes d'octubre, s'han fet dues sessions informatives, una al poble i l'altra al nucli del Priorat, i s'ha habilitat un punt per donar tota la informació als residents. El municipi té 3.300 veïns repartits entre 6 nuclis de població. En total són 971 els kits de recollida que s'han d'entregar, on hi ha els cubells, les bosses o les targetes per poder usar les dues àrees d'emergència habilitades, una al Cusconà i l'altra al Poet. El fet de ser el primer dels municipis que formen part del nou contracte mancomunat que desplegui el nou model no és aleatori. Des de l'Ajuntament ho havien demanat pels problemes que tenien a les illes de contenidors. Amb el canvi de model des del consistori esperen incrementar ràpidament les dades de reciclatge, que el 2024 van ser del 41%. Després de Banyeres, els altres municipis que formen part del contracte aniran desplegant progressivament el nou servei. Bonastre ho farà a finals de novembre, també amb el porta a porta, i el Vendrell el començarà abans d'acabar l'any als nuclis del Romaní i de Bonavista. El Montmell, el Vinyana o Mas Llorenç han de desplegar aviat el model de contenidors intel·ligents. I Dani Jiménez és el nou regidor del PSC a l'Ajuntament de Sant Sadurní després de la renúncia d'Erika Ruiz. Dani Jiménez serà el nou regidor socialista a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia després de la renúncia de la fins ara regidora de festes, Erika Ruiz. Una renúncia motivada per l'aplicació d'una sentència judicial que hauria fet incompatible la seva continuïtat com a càrrec electe. En un comunicat a les xarxes socials, Jiménez s'ha mostrat content per assumir el càrrec i assegura treballar de valent per Sant Sadurní. També ha volgut agrair la feina de la ja exregidora Erika Ruiz i la seva predisposició a ajudar-lo en aquesta nova transició. Dani Jiménez treballa com a operari de producció i és el president de l'Associació del Barri Vilarnau.
Penedès en xarxa. Els esports.
Obrim els esports d'aquest dilluns 3 de novembre amb l'hoquei patins. Pel que fa a l'hoquei lliga, aquest cap de setmana s'enfrontaven Noia i Calafell a l'Ateneu. Un derbi penedesenc que van endur-se els calafellencs per 3-5. La crònica del partit ens l'acosta el nostre company Miquel Cuenca.
Quatre derrotes en 7 jornades és el pobre balanç d'un Noia Freixenet que no ha començat amb bon peu la fase regular de l'hoquei lliga. Aquest dissabte va deixar escapar els 3 punts en la visita a l'Ateneu d'un Calafell molt ferm que va saber jugar les seves cartes a la segona meitat per decantar un duel molt igualat i endur-se la victòria per 5-3. En el primer temps, els locals es van avançar fins a 2 vegades amb gols de Salvador i Jalma, però els del Baix Penedès van trobar les solucions per eixugar la diferència amb l'encert de Pujades i Domènech. El Noia va desaprofitar un penal que el podria haver donat de nou la iniciativa abans del descans. La segona meitat va tenir un patró similar, amb oportunitats a una banda i l'altra, però el Calafell es va avançar amb gol de Folguera i després d'una fase de superioritat amb 2 targetes blaves consecutives pel Noia, va començar a decantar el duel al seu favor. Els sadurninencs ho intentaven, però els visitants colpejaven en contundència el contracop per agafar una distància, en aquest cas, que ja van saber administrar fins al final. Xepi Selva posaria el 2-4, i tot i que Xavi Aragonès tornava als locals de ple en la lluita pels punts a 2 minuts. Per l'acabament, Jero, culminant una transició, establiria el 3-5 definitiu que permet agafar aire al Calafell i que deixa els de la capital del Cava una mica més despenjats a la classificació. Toni Salvador, jugador del Noia, reconeixia que a la segona meitat havien perdut una mica el control del partit i que el Calafell ho havia sabut aprofitar.
La primera part ens hem aconseguit ficar 2 vegades per davant. La llàstima és que no hem sabut mantenir el resultat d'endavant molt de temps i ells en seguida ens han empatat. I a la segona meitat, el joc entre que ens han ficat el 2-3 i hem estat 4 minuts seguits entre jugadors, penso que s'ha descontrolat una mica el partit, però bueno, tot i així després les hem tingudes per tornar-los a ficar dintre. Que quan vas per davant del marcador, doncs potser tot és més fàcil mantenir la calma i més a casa, no? Que quan veus que et van per davant és complicat mantenir la calma i no cometre errors, però bueno, penso que tot i així hem sabut aguantar bé el 4-3 i hem sortit vius, que era l'important. Sí, no. Penso que no és una cosa nova, penso que últimament ens costa a vegades fer aquest últim gol, però penso que avui les que hem tingut clares les hem sabut aprofitar, l'únic que, bueno, llavors si les pilotes va al pal i això, doncs a vegades també és una mica de mala sort.
Per la seva banda, Carlos Cortijo, l'entrenador, lamentava no haver pogut rescatar algun punt amb l'intent final de remuntada i les ocasions perdudes i demanava passar pàgina per poder preparar el debut de l'equip a la Europe Cup el proper cap de setmana amb la visita al Caldes en el partit d'anada de la primera ronda d'aquesta competició continental.
Sano, la dificultad que tiene esta Ojiliga, que es que, pero no contra Calafell, con cualquier equipo que juguemos, la línea entre ganar y perder va a ser muy fina. Bueno, pues tenemos que estar acertados en estos momentos claves. Hoy creo que lo hemos intentado de todas las maneras, pero ya sí un poco contra remolque, con más precipitación, lógico por el marcador y por el tiempo que se iba acabando. Pero sí, estamos todos juntos. El vestuario, lógicamente, está jodido porque siempre quieres ganar. Y más aquí en casa con nuestra afición, no ha podido ser, pero es que es deporte. Es deporte, jugamos contra un gran equipo. Toca el lunes trabajar, más aún todavía. y ahora tenemos que resetear, decir, venga, dejamos a un lado la Oquiliga y nos centramos en la nueva competición que afrontamos con mucha ilusión. Creo que hay que darle valor a estar en cualquier competición europea, no es fácil. Y a priori favoritos, pues eso ya es más cosa nuestra. Para nosotros no. Para nosotros es un partido que jugamos fuera de casa contra un rival de Oquiliga con dificultad máxima.
Com dèiem, el pròxim cap de setmana, aquest cap de setmana mateix, cita europea pel Noia, que tornarà, això sí, a la dinàmica lliguera dimecres que ve, dia 12, a domicili davant el Sant Just. I per conèixer les valoracions i opinions del Calafell, el que farem ara és anar cap a Domenys Ràdio, amb la Lourdes Meronyo.
El derbi del Penedès sempre és un plat de bon gust i aquesta vegada el banquet va ser per al Calafell. En un partit vibrant, amb alternatives i emoció fins al final, els de Guillem Cabestany es van retrobar amb la victòria després de la derrota en Riassor, 3-2, i de l'empat en el Joan Ortoí davant el Reus, 3-3. Però les coses no van començar bé per als verds i blancs, amb el gol matiner de Toni Salvador, que va aprofitar una conducció rere contra per abatre a Martí Serra. No va trigar Biel Pujadas a empatar en caçar una pilota interior en el minut 6. Els de Carlos Ortijo es van avançar de nou 5 minuts després amb un mà a mà de David Gelmà, que no va poder convertir un penal en el minut 17 i va veure com Carles Domènech empatava en el minut 21 en un dol de màxima igualtat. Sergi Folguera va estar un cop en el minut 30 per a posar el 2-3 i va errar una directa en el minut 31, després d'una blava a un Xavi Aragonès, que tampoc va transformar la seva en el 36, després de la desena falta calafallenca. Llepis Elba va castigar el perdó i va posar el 2-4 en el minut 41, després d'aprofitar una gran contra. Aragonès va retallar distàncies en el minut 44, però Jero García va sentenciar en el minut 48, després d'un nou contraatac. El Calafell amb aquest resultat se situa en sisena posició de la taula classificatòria en 10 punts. Escoltem ara les declaracions que feia l'entrenador del Calafell, Guillem Cabestany.
Bueno, doncs molt contents. En primer lloc, hem de dir-ho, perquè portàvem dies buscant una victòria. Penso que fem bastantes coses bé, però no aconseguíem guanyar els punts. I avui guanyar aquí amb aquesta pista complicadíssima contra un superrival. I a més, amb tots els alts i baixos que hi ha hagut al partit, el marcador, començar perdent i seguir perdent i donar-li la volta i aguantar el tram final, no aprofitar superioritats ni boles parades. Per tant, hi ha hagut molts alts i baixos emocionals que s'han hagut de superar, de controlar. El Martí també ens ha salvat les boles parades i la inferioritat. Per tant, moltes coses. Cada dia intentem treure coses bones i dolentes per millorar. Avui en traurem també algunes de dolentes, però moltes de bones. Per tant, molt contents.
El pròxim partit serà el dimecres 12 de novembre, a 8:45 del vespre, quan el Calafell rebrà al Voltregà el pavelló Joan Ortoll.
I des de Domenys Ràdio també us acostem la crònica de la derrota per la mínima del Vendrell per 4-3 davant el Girona en la tercera jornada de l'Hockey Lliga Plata Sud.
Nova derrota del Vendrell en aquesta ocasió a la pista del Girona per 4-3 en un partit molt igualat. El primer gol arribava de la mà del Marc Palau al minut 17-12 de la primera part. Lluís Ferrer, per la seva banda, marcava el segon al minut 14-25. Amb un avantatge de dos gols de David Arissa al minut 5-20, obria la llauna del Girona, però uns minuts més tard i abans d'acabar la primera part, el Duan Antonio Velasco pujava un nou gol que acabaria la primera part amb 1-3 a favor del Vendrell. Ja a la segona part, Sergi Canet marcava el 2-3 de penal. A 6 minuts del final, Pol Sala marcava l'empat del partit, però el Girona encara no havia acabat quan Sergi Canet desempatava el maig a 3 minuts i li donava la victòria al Girona. Amb aquest resultat, el Vendrell se situa 8è a la taula classificatòria amb 3 punts. Escoltem ara les declaracions que feia l'entrenador Toni Porta.
Bé, jo crec que hem fet un molt bon partit. Se'ns han posat 1-2, després ja tablava. Hem aguantat la inferioritat i quan ja estàvem recuperant el quart jugador ens hem fet l'1-2, però abans de mitja part hem pogut fer l'1-3. La idea és que l'equip està fent un gran partit, sobretot en defensa. I a la segona hem continuat més o menys igual, ha arribat una segona blava, Després, quan estàvem en inferioritat, ens han picat un penal en contra, ens han posat 2-3, i aquí els últims 8 minuts hem tingut ocasions per fer el 2-4, hem perdonat, comptabilitzats fins a 5 pals a la segona part, però bé, al final, amb unes jugades afortunades, ens han empatat i faltant 3 minuts ens han fet el 4-3. Al final, avui jo crec que hem fet un molt bon partit. No m'agrada parlar dels àrbits, però l'arbitratge ha sigut dantesc. Dos blaves, dos penaltis, 10 faltes en contra. El Girona al final li han marcat 3-4 faltes per decorar una mica, però bueno, portant, anàvem 9 faltes a 3. Ens han cosit bastant durant tot el partit i l'equip ha fet un gran partit i no es mereixia això, tot i que sí que és veritat que amb el 2-3 hem tingut 4 o 5 ocasions claríssimes per matar el partit i hem perdonat. I al final, entre una cosa i l'altra, ens ha costat 3 punts, però bueno, aquesta línia crec que és la línia bona. Si juguem així guanyarem molts partits. El problema és que avui ens ha anat tot en contra.
El pròxim partit serà dissabte vinent, quan el Vendrell rebrà a casa a l'Olot.
I com comentava la nostra companya Lourdes, el Vendrell jugarà contra l'Olot aquest proper cap de setmana. Recordem, són vuitens amb 3 punts.
Gràcies, Miquel. Bon dilluns.
Igualment a tu, Sílvia.
Seguim ara des de Ràdio Vilafranca amb l'Eric Guijarro, que ens porta la crònica i l'anàlisi de la victòria del Patí Vilafranca. Bon dia, Eric.
Molt bon dia. Doncs sí, i venim recollint resultats d'un dissabte que a nivell vilafranquí, doncs, la veritat és que va ser esplèndid. També en els esports, al igual que els castells. Anem amb el Patí Vilafranca, que va imposar-se a la pista de l'Olot per 2-3, un partit molt important pels de Cito Expósito, que venien amb la necessitat, sobretot, d'un bon resultat i bones sensacions després de la desfeta de la setmana anterior, aquesta dura derrota contra el Girona a la Poliesportiva. Doncs bé, va arribar la reacció i va arribar aquesta victòria que dèiem 2-3, un partit també molt treballat i que començava amb 2 gols d'avantatge pels vilafranquins al descans. Marcaven només començar el Matías Arnaiz, el jugador argentí del Patí Vilafranca, els 7 minuts de joc, i el segon el feia Roger Martí de penal quan encara quedaven 7 minuts pel descans. Com dèiem, aquest 0-2 que es mantenia fins a la mitja part, el tornar de vestidors, l'Olot responia amb una acció de penal transformada per David Carles quan només es portaven 5 minuts d'aquest segon temps. Retallava diferències i posava molta emoció. Un 1-2 que es va mantenir al llarg de tot el partit, fins les acaballes, fins a 5 minuts pel final, quan Arnau Ribas aconseguia fer l'1-3 amb un gol molt important, com també va aparèixer fa unes quantes setmanes a la pista de l'Espanyol, també anotant un gol important pel Patí Vilafranca, que al final s'imposava per 2-3, ja que a 1:59 per la conclusió encara Jan Aumatell disposava d'una acció per fer aquest 2-3 definitiu, quan 2 minuts abans també fallava una directa al mateix jugador de l'Olot. Per tant, un rival molt dur, sempre molt complicat a l'Olot. El Vilafranca se'n va sortir i va tornar cap a Vilafranca amb aquests 3 punts tan importants. Anem a escoltar les valoracions del tècnic Cito Expósito.
Cito, primer que tot, enhorabona.
Moltes gràcies.
Una victòria que jo diria en dues parts ben diferents. Nosaltres, a la primera part, no sé com ho has vist tu, el jurado ha salvat l'equip, i un 0-2 que per nosaltres no era el que havia reflexat la primera part. La segona part ens agrada més al Vilafranca, més consistent. Evidentment, l'Olot és un equip defensiu que treballa bé i al final s'ha guanyat, però patint.
S'ha guanyat patint. Crec que la majoria de victòries, sobretot fora de casa, seran patint. No estic del tot d'acord amb tu. Sí que és veritat que els primers 7-8 minuts l'Olot ha començat molt fort. Sabíem que podria passar i ens hem d'agafar com una fortalesa terrible haver sortit vius d'aquesta estona. Si l'Edu ha sigut el protagonista els primers 5 minuts, m'alegro molt per ells. Però no crec que la primera part de Vilafranca hagi sigut dolenta. Crec que hem jugat el hockey que volíem jugar, hem fet 2 postes, a part dels 2 gols, i he trobat un equip molt sòlid i molt ben posat, tret dels primers 6 minuts que em dius tu. Després, la segona part, s'ha de dir que l'Olot ha apretat moltíssim, amb el consentiment de l'arbitratge, perquè hem trobat un arbitratge, per mi, escandalós,
però hem sigut capaços de sobreposar-nos, d'estar sòlids, però costava molt, perquè tots els duels, si anàvem forts era falta, si anàvem tous era pilota per ells. I en aquest sentit ens ha sigut difícil, ens ha sigut complicat trobar el punt, però crec que hem vist un Vilafranca que es va semblant al que volem que sigui, molt sòlid, molt solidari en esforç defensiu, i en atac, la segona part hem fet dos postes més, hem fallat tres vegades un contra el porter, podíem haver rematat el partit, si no el remates toca patir fins al final.
Deies dels àrbitres, per exemple, una de les que xiulaven a l'aixecament d'Estic, amb Matías Hernández, n'hi han xiulat un, però d'aquests aixecaments n'hi ha moltíssims i no els han xiulat. Sí que la desena també era rigorosa, però clar, aquí cadascú treballa per lo seu i els àrbitres han xiulat cap a casa.
Sí, els àrbitres, bé, els àrbitres s'equivoquen, ens equivoquem els jugadors, els entrenadors, i ens equivoquem tots, però quan un partit acaba 12-5 de faltes, quan l'ímpetu i la força i el contacte el posava l'Olot, que hagi sigut el Vilafranca, que sortim 12 faltes amb un penalti aquí, que penso que hem vist tothom, que la falta era al revés. Fora de casa costa molt arbitrar, costa molt jugar, però ens hem de felicitar. Crec que hem fet el partit que tocava fer, amb una mica més d'encert l'haguéssim pogut trencar abans, també haguérem pogut empatar-lo, per què no? Però és que costa molt guanyar fora de casa i no ens oblidem que l'Olot era un equip que venia molt necessitat de punts i que no és un equip que estarà a baix de tot.
Tres jornades, dues victòries fora de casa, ara sí t'hauria de tocar a casa, no? Que és on s'han de perdre el menys punts possible.
Toca guanyar a casa i, a més de guanyar, toca identificar-se a casa, disfrutar el nostre pavelló, disfrutar de la pressió que ens suposi jugar a casa, si és que hi ha una pressió. Ens toca guanyar i disfrutar, ser el Vilafranca que et deia abans, ser el Vilafranca que volem fer, que vingui moltíssima gent, que vinguin a animar, sobretot, i que, lògicament, el que treus fora de casa no ho pots perdre a casa.
Sí, t'enhorabona.
Moltes gràcies.
Doncs la victòria important del Pati Vilafranca en aquesta tercera jornada de l'Hockey Lliga Plata Sud. La resta de resultats, el ja citat Girona 4, Vendrell 3, l'Alcorcón 1, Sporting Alcoi 3, Alcobendas 1, Igualada 1, Congrés 1, Palafrugell 7, aquest Palafrugell que ha arrencat imparable, i a l'Espanyol 7, Barça Atlètic 4. Amb aquests resultats, la classificació es queda liderada pel Palafrugell, únic equip invicte, amb 9 punts, a l'Igualada i a l'Alcobendas amb 7, Girona i Vilafranca, Vilafranca en cinquena posició amb 6 punts, per darrere l'Espanyol també amb 6, més avall trobem Barça Atlètic, Vendrell, Sporting Alcoi i Congrés amb 3 punts, i Olot i Alcorcón, que segueixen sense estrenar-se. Aquest proper dissabte, a 6:15 de la tarda, a la Poliesportiva, el Pati Vilafranca rebrà l'Alcobendas. Un nou partit important pels de Cito Expósito. I anem ja amb el futbol, avui destacant un resultat que feia dies que ja esperàvem. La primera victòria de la temporada del Futbol Club Vilafranca a la Lliga Elite. Molta feina, molt de patiment a darrere, com es va poder veure també en el partit d'aquest dissabte contra el Júpiter, triomf per 2-1. Patint fins al final, com dèiem, uns últims minuts en què el Júpiter va aconseguir retallar diferències i al final el Vilafranca va mantenir aquest resultat fins al xiulet final. Començava el partit molt bé, ja que al primer temps dos gols pràcticament a tocar del descans posaven aquest avantatge també molt important pels de Parchi Atzara. Gol de David Acedo al minut 37, aprofitant el refús d'un mateix xut seu des de la frontal. I al 45, passada de Cedo a l'espai cap a Nil Castell, que definia la perfecció dins de l'àrea per fer el 2-0, amb el qual s'arribava al descans. Es mantenia aquesta renda pràcticament tota la segona meitat. El Júpiter ho intentava, però el Vilafranca es defensava bé. Al final les forces van fallar, el Júpiter amb 7 canvis aconseguia tancar el Vilafranca i fins i tot retallar diferències. Era el minut 82, Albert Gurrea retallava diferències amb aquest 2-1, que seria definitiu. Com dèiem, el Vilafranca va aconseguir mantenir el resultat i els 3 punts, una victòria molt important. Anem a escoltar l'entrenador Parchi Atzara.
Estem amb Josep Atzara, entrenador de Vilafranca. Josep, finalment ha arribat la victòria.
Sí, per sort ha arribat, la veritat és que ha costat molt, però bueno, l'important és que l'equip continua competint, va millorant més coses, avui ja hem sigut més serios defensivament i això ha portat que poguéssim al final treure els 3 punts.
L'equip del Júpiter, potser és dels, amb les 5 jornades, junt amb la Pobla, potser és el millor equip que ens hem enfrontat.
Bueno, en quant a joc potser sí que tenien molt més ben treballat tot el que tenien que fer i això generava molts problemes, però bueno, hi ha equips que potser no juguen tan bé però t'acaben guanyant i al final has de disputar el partit i sobretot competir bé.
Avui hem vist una actitud diferent. Bueno, això seria actitud o seria una manera diferent d'encarar aquest partit?
Sí, hem variat una miqueta la posició al camp, estem buscant coses perquè l'equip estigui més còmode. No? Avui potser l'equip no s'ha trobat més còmode amb aquesta variació que han fet i bueno, pues ara haurem de veure si l'equip així ens es troba més bé i continuar tirant endavant això.
Estem mancats a davant. Barrantes, no sé si és cansament, si és lesió. Quan canvies a Barrantes ja no teníem Ernest, ens quedem sense atacants.
Bueno, sí, perquè també tenim Saliu que també està tocat, llavors, bueno, pues, al final hem tingut que buscar una mica de solucions amb Acedo, posant el delanter, després quan Acedo també estava ja molt cansat, doncs hem posat a Nil perquè doncs, és un jugador que competeix bé, va bé per dalt i bueno, ens donava una mica l'opció aquesta de que com que ens apretaven dalt, tenir sortida, no? Però bueno, sí que per la situació dels jugadors que tenim una mica tocats doncs, ens falta algunes posicions que anem justets de gent, però bueno, hem d'acabar de tirar endavant així.
Nil ha fet un molt bon partit avui.
Sí. Jo crec que han estat tots molt bé, però bueno, sí, Nil ja porta uns partits que està competint bé, hem d'acabar d'ajustar algunes cosetes que encara se li escapen, però està competint bé, igual que la resta de l'equip.
El proper diumenge a Sabadell, no sé si ho veus propici per tornar a puntuar, ara que sembla que hem agafat una miqueta d'embranzida.
Bueno, és el que et deia, no? M'han fet algunes variacions i ara haurem de veure si l'equip amb això es troba més còmode i agafa aquesta dinàmica de competir els partits bé per treure punts.
Gràcies i felicitats per la victòria.
Gràcies a vosaltres.
Doncs primera victòria de la temporada pel Vilafranca, que aquest diumenge, a 3:15 del matí, visitarà el Sabadell B, un equip que té just per sobre la classificació. Veurem si, de cop, arriben dues victòries consecutives. Esperem que sí.
Moltes gràcies, Eric, i bon dilluns.
Que vagi molt bé, bona setmana.
Ara uns minuts de publicitat i de seguida el butlletí de notícies de les 10 del matí.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.